Sopla.
Estem al carrer, està avui aquí, Ràdio Contrabanda, escoltant el carrer, l'aire del carrer, la música del carrer. Vols venir? Vols estar amb nosaltres? Doncs només tens que anar al carrer Avinyó, plaça de la Verònica, aquest dia de Sant Jordi. La ràdio retransmet amb la plataforma pel Bursí. Nosaltres, el grup, aquí tenim unes màquines d'escriure a disposició de qui vulgui venir. Ja ho sentiu, tot això és una festa real, una festa de carrer. I, com deia, tenim unes màquines d'escriure a disposició de qualsevol. Tenim unes taules amb jocs per nens. Tenim gent que està informant de les activitats i de les reivindicacions de la plataforma del Bursí. Hi ha entrevistes programades pel dia d'avui. La ciutat està vibrant, la gent està envaint el carrer. Un dia esplèndid, un dia amb música, amb llibres, amb flors. I, com no, amb contrabanda. I recorda que també la nostra parada de contrabanda està a les Rambles amb Escudellers.
Solo mi mirada.
por sí, reivindicando el espacio de la antigua escuela de oficio. Aquí, contrabanda, retransmitint el grup Taki, està tocant en aquest moment el grup Taki, que col·laboren desinteressadament com tots els que estem contribuint en aquesta reivindicació del Bursí. Estem purament amb la voluntat, amb la dedicació altruista de que aquest espai es pugui quedar per tots els veïns i les veïnes d'aquest barri gòtic tan envaït de turisme, d'especuladors, de comerç. La més gran botiga del món, diuen. Doncs aquesta no és la Barcelona que volem.
Río Mamoré, Gracias, público inteligente. Esto ha sido Tacky Sounds.
Tacky Sounds.
Encuentren los discos en la esquinita por solo 5 euros. One CD for only 5 euros. Ahora nos vamos agradeciendo este tiempo en el Borsín y esperando que sea.
Y ahora vendrán cap aquí y podrem fer una entrevista amb aquests magnífics artistes. Vamos, sí señor. Siéntese, siéntese. Haga el favor. Coja un micro y invite a otro de sus músicos. Deme la mano para empezar. Aquí está usted en directo. La ciudad le está escuchando. Siéntese. Este instrumento que tiene usted en la mano.
Este es el ronroco.
El ronroco.
El ronroco, sí. Es como es un charango grande, digamos.
Sí.
Ajá. Andino. Trae el espíritu de la montaña, de los Andes.
Porque estáis trayendo una música que es muy ecléctica, ¿no? Es como una mestizaje de culturas. Y
música mundo, para el paladar.
Bien. ¿Y quieres invitar a alguien más o estás en...? Ya se está yendo. Tenéis ahora una actuación, ¿verdad?
Sí, ahora justamente estamos saliendo para una tocada, entonces, por eso acá la banda está en velocidad
y
del movimiento.
¿Qué iba a decirte? ¿De dónde viene el nombre Tacky?
Tacky es cantar bailando en quichua.
Muy bien.
Y en quechua también, que son distintos.
Cantar bailando.
Ajá.
O sea,
existe esa palabra en la cosmovisión andina.
Muy bien. Ajá. ¿Y vosotros trabajáis en Barcelona? ¿Os habéis reunido aquí? ¿Os conocíais antes?
Pues nos fuimos reuniendo en el camino, actualmente residimos acá en Barcelona y pues nos movemos en los alrededores.
¿Qué tal,
para tocar?
¿Qué tal es el panorama aquí? No solo musical, pero comercialmente, ¿se valora el arte?
Pues sí, Barcelona es un punto muy lindo para estar como base y el encuentro de la gente, la interculturalidad que existe, pues suma bastante para el crecimiento, ¿no?, de la música.
Y eso os alimenta en el sentido
en todo sentido
y en todos los sentidos.
Sí.
Me alegro de eso, porque últimamente me estoy dando cuenta cómo a los artistas se les da por take them for granted, ¿no? Se les da por supuestos, ¿no?, de que con un plato y una copa ya están pagados, ¿no?, cuando en realidad son la salsa, son la sal de la vida.
Yeah.
Y que merecerían unas dignidades mucho mayores que las que se les está dando. Y solo unos pocos parece que llegan a cobrar esos millones, ¿no? Pero la mayoría están así con pasando el sombrero directamente. ¿Qué opinas de esa...?
Bueno, opino que poco a poco se va haciendo más conciencia del poder del arte para la transformación social.
Bravo.
Y estamos trabajando para eso. Por eso estamos aquí ahora.
Bravo. Y algo más que quieras añadir, porque no quiero retenerte, por ejemplo, anunciar alguna actuación que tengas en breve o...
Bueno, decir que nos busquen como Tacky Sounds en las redes sociales.
Claro.
Tacky Sounds en YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y que podemos ahí estar en contacto y ahí anunciamos nuestras próximas presentaciones en Barcelona y en los alrededores.
Pues seguro que el oyente va a ponerse manos a la obra y va a encontrar dónde estáis, qué hacéis y lástima que no pueden hoy directamente desde la radio comprar el CD, pero si no, aquí también ha habido la oportunidad de llevarse solo por un módico precio, como tú decías, ¿no? Porque sí, hay que llevarse la música a casa, no es lo mismo tener las cosas en lo virtual que en lo tangible.
Claro.
Y ha sido un placer teneros aquí en lo tangible, tener la radio aquí en lo tangible, que se hace visible en la calle. Y también, pues, como habéis visto, esto es un ambiente vecinal de verdad. No es una cosa que tenga intereses subterráneos de especulación. No, aquí estamos todos y y estamos muy orgullosos de que hayáis venido. Y espero que podamos volver a vernos tanto en la radio como en otra de estas actuaciones.
Muchas gracias por la invitación y pues nos vemos pronto.
El estrechón de manos, esto se hace fuera de antena, pero aquí está. Bueno, Albert, ¿qué te parece?
Bé, estem sortint a l'aire ja.
Sí, estem a l'aire.
Sí.
Tu sort que vas tocant botonets perquè jo ara no sé què estava.
Sí, ara només et sentíem per una orella i per l'altra no sé, algú ja ha tocat un botonet per aquí.
Ara.
Bueno, l'únic, a veure, intentarem arreglar una cosa, així que de moment els podem deixar amb una mica de música.
Vinga.
Que em sembla que ja la tenim per aquí funcionant, només has de pujar al canal. Home, però espera que acabem de parlar. Hijo mío, que impaciencia. I res, haurem de moure'ns perquè els concerts es puguin sentir millor, que ens arribi el cable, i llavors tindrà l'entrada directa. I res, no, recordeu que estem a Contrabanda FM, que estem en directe avui 23 d'abril, dia de no sé què, d'un senyor imaginari que matava dracs imaginaris salvant a princeses imaginàries.
Visca la fantasia.
Però per sort m'ho materialitza en convertit en comerç de floricultura i literatura, no?
Per això. I no, cal recordar també que la nostra paradeta oficial...
Sí, he passat per allà, eh?
Està a Escudellers amb Rambles.
Sí, just davant del teatre principal.
O sigui que podeu... passar per allà a fer, bueno, saludar els companys. També podeu passar per aquí, pel carrer Avinyó, la plaça Verònica, on està el Bursí, i aquí inclús podeu parlar, podeu tenir els micros de la ràdio a les vostres mans i parlar i que se senti per tota Barcelona. Avui un programa en directe i reivindicatiu d'una lluita veïnal i també de la plataforma No Callarem, que a la una o més o menys estaran... bueno, ens farem ressò d'una cosa que ens afecta a tots.
Estoy buscando la radio contrabanda. Busco la radio contrabanda. Oh yeah.
91.4.
Hola, estem amb...
Jo sóc Maria Lluïsa, la sultana del gòtic.
La sultana del gòtic?
Sí, no n'hi ha cap més al gòtic.
Així m'agrada, doncs he encertat perquè estava buscant algú per entrevistar i resulta que tothom s'estava escapant i tu dius, no, jo amb molt de gust. Què ens pots dir d'aquest barri?
Aquest barri jo ara farà 30 anys que visc. Quan vaig venir de fora vaig pensar que era el barri més meravellós del món i de tota la Barcelona, i ara estem en peu de guerra pacífica, perquè no pot ser això.
Què és el que no pot ser?
Pues que ens el destrossin, que ens l'inveeixin, que no el respectin, que sigui la mercantilització de la vida, tot això és horrorós, és horrorós. Si Barcelona, no diré el tòpic del parc temàtic, és algo més que tots els noms dels comerciants, que no diré, per no fer-los propaganda, i vull una ciutat molt diferent, molt diferent.
És concebible, és possible aturar això?
Els somnis mai s'han de perdre.
Amb això estem d'acord, perquè nosaltres mateixos com a ràdio sobrevivim 25 anys ara i no tenim publicitat.
Ja us conec.
Llavors, això és veritat, però la pressió a la que està sotmesa tot el món immobiliari, no? És algo imparable, com no et posis molt talibán o amb un comunisme o diguis no, la propietat privada ha d'estar regulada.
No, és horrorós.
Això és el que costa.
Jo sóc historiador i cineasta i sempre dic que les societats canvien perquè vol canviar la base. Els polítics són uns manats i si no hi són, doncs millor. O sigui, és la societat civil la que transforma i canvia el món des de que el món és món. D'ells no podem esperar gaire cosa.
Però, per exemple, hi ha un cas que a mi sempre m'ha creat l'atenció, la Vegatina catalana. Te'n recordes? La Bagatina Catalana, que obren, sí, obren botigues, sí, que tenen, sí, sí, tenen sempre els mateixos entrepans com de plàstic i no aprofiten l'espai d'una manera comercial i llavors sospites que allò és una tapadera. Estan rentant
això,
diners,
qualsevol,
no?
Qualsevol que estigui mínimament informat,
però això és legal.
Blanqueig de diners.
El que vull dir és que això és legal. Com podem lluitar contra una cosa que s'imposa legalment?
Lluitant pues, per canviar les lleis, per canviar les lleis. Jo, que tinc una sensibilitat, com molts ciutadans de Barcelona, artística, cada vegada que entro a la plaça del Rei i veig una samarreta amb uns testicles d'home, una del Barça, i etc., o sigui, se'm trenca el cor, se'm trenca el cor, perquè això no és Barcelona. És, estem en una societat on hi ha una especulació ferotge, que ja ho sabem, blanqueig de diner, i aquesta situació de capitalisme ferotge passa per sobre de qualsevol valor del ser humà, que és la cultura en el sentit més noble del terme, clar.
Llavors aquí podem fer pinya, ja d'entrada tenim una cosa concreta que és un edifici,
sí. En
aquí podem crear potser una onda expansiva d'una manera de treballar diferent,
això,
de
sí,
col·laborar.
Evidentment, jo és edificada, soc membre del barri, soc penso bastant activa i m'ha omplert de joia i col·laboraré en un projecte també perquè penso que la cultura és el que ha de salvar el món, no l'economia, no? No l'economia, no l'economia. Jo em nego com a ciutadana a que em mercantilitzin al 100% la vida. La vida és molt més que l'economia i la cultura és l'única cosa que pot salvar. Que pot salvar les societats, no?
Era un home tan pobre que només tenia diners.
Exacte, està molt bé. Això. No vull que els meus somnis no es compleixin, encara que sigui a comptagotes.
Ara també tocant un altre tema que no gens menys està implicat en tot projecte comunitari, tot projecte veïnal, és que sempre hi ha diferències entre les persones i la qüestió assembleària i arribar a consens és una cosa com molt difícil que no tenim quasi ni pràctica. Com es pot concebre que no es reprodueixin els mateixos esquemes, no? d'ordeno y mando o de faccions de poder dintre d'un projecte.
I això és una contradicció molt gran, però que només es pot fer a través del diàleg i de la comunicació i del diàleg. Entre barbària i civilització, per mi la civilització és l'oposat a la barbària. La barbària és la guerra, la destrucció, la violència, de mil i una maneres, sigui verbal, sigui amb bombes, sigui amb les eines polítiques, i la civilització és això. Sempre.
I ara de fons tenim ja un artista en directe i em sembla que no l'hem presentat, però crec que podem seguir l'entrevista més endavant i t'agraïm que hagis vingut
i
esperem que durant el dia tinguem altres col·laboracions i tornem a dir la sultana del gòtic.
Sí. Ho dic en blanc còmic, perquè com que jo visc al carrer del Palau de la Generalitat i molts anys he vist a l'ex honorable, i com que soc nascuda al moro, que dèiem aquí col·loquialment...
Espera. Marga!
Com que jo tinc una ànima més àcrata que no pas una altra cosa, però vaig dir, tant d'honorable i tant de pujolisme... I com que jo sóc del moro, que és el que ens preguntaven quan érem petites, d'on vens del moro? Pues jo em vaig posar aquest títol, que no és nobiliari, però vaig dir, jo sóc la sultana del gòtic perquè sé que no n'hi ha cap més.
Molt bé.
Una canción dedicada a Artur Mas y su independencia, porque no sé si es independencia de las personas o, digamos, la instigan desde algún lugar. Mejor... Las ideas de las personas individuales son... Sirve de inspiración esta intensa situación, independencia o sin razón, que viva la que mentir es religión,
conseguir el pan un do y pude pulsar mi no. Soy catalán, fill de inmigrantes, vaig viatjar aquí i allà, marxes negues aixecant, les rutes d'allà al camp. Li dic a la convencent que torno gojos a la gent, heu venut l'enteniment, Catalunya no tenc res. Oh, 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 Catalunya no tenc res. Oh, 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 Catalunya no tenc res. Oh, 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 Catalunya no tenc res. Si vas de viatge a tren, el teu s'ahoga el güey, con tu visa go compré. Paga entrada en el parway, en la rambla se bride, Forza Barça y pey, pey, pey. Brasil en Cataluña, Colombia en Cataluña, Mozambique en Cataluña, Extremadura en Cataluña, Cataluña no tendrás, Cataluña no tendrás, Sevilla en Cataluña. Me sirve de inspiración esta intensa situación, independencia o sin razón. Qué mentir es religión, conseguir el pan un don y poder pulsar mi no. Chile en Cataluña, Colombia en Cataluña, Cuba en Cataluña, Germán en Cataluña, Cataluña no tendrán, Cataluña no tendrán. Extremadura en Cataluña, Sevilla en Cataluña, Cornellà en Cataluña, Cataluña no tendrán. Oh, si vas de viatge a tren, es de USA o Galway, con tu visa, pay, pay, pay. Cataluña no tendrán. Oh, carrega viño no es England, camo no mi cada suro el palmursí, es. Vinga, carrera vinyó, feu soroll. Si voleu, clar. Catalunya no tindrà. Oh, oh, oh. Catalunya no tindrà. Oh, oh, oh. Barcelona no és USA. Come on. Oh, oh, oh. Catalunya no tindrà. Artur, a ver si te enteras. No vendedor para todos los inversores que están comprando la ciudad. Muchísimas gracias. Invierte en personas, no en dinero. Por favor.
Molt bé, doncs.
Bon dia de Sant Jordi.
Avui tenim la sort de tenir aquí amb nosaltres un dels nostres grans actors i veí del barri de fa molts anys.
Anava a dir, és normal trobar-me per aquí.
Per això mateix. Ets un veí del barri de fa molts anys i és l'Enric Major, que ha tingut les ganes de passar-se per aquí pel Bursí a celebrar amb nosaltres, doncs, això de que aquest Bursí, part d'aquest edifici, hem aconseguit que fos
home, és importantíssim,
per als veïns del barri, per poder crear barri, per poder fer xarxes de veïnat, que tan difícil ens està sent en aquests últims temps degut a la gran gentrificació que patim.
A mi em sembla importantíssim d'un edifici tan emblemàtic com aquest, que ha fet un servei importantíssim quan era la llotja que es venia aquí a estudiar arts i oficis o art, doncs, o arts plàstiques, doncs, que ara pugui passar, doncs, això, ser un servei més, perquè finalment això també era un servei públic.
Oh, tant,
doncs que estigui tancat aquest edifici, un edifici tan important com
és
aquest, em sembla que és una llàstima i em sembla que és importantíssim que el tinguem una altra vegada pel barri, que el tinguem per la gent d'aquí, per la gent que vivim a prop d'aquí. I s'ha d'anar molt al tanto el que en fem ara amb això. Jo crec que és un edifici tan importantíssim i tan emblemàtic que s'ha d'anar molt al tanto. No poden ser improvisacions ara per això, ara per allò, no. Hi ha d'haver-hi un disseny global. I a partir d'aquest disseny global, que sigui acceptat per tot,
naturalment per la gent del barri, per, amb consens, doncs, que sigui acceptat i aleshores tirar-ho endavant amb tota la qualitat que aquestes pedres mereixen.
I tant. Amb això estem, perquè aquí al barri ja saps que s'ha construït una plataforma de veïns que estem conjuntament amb els tècnics de l'Ajuntament intentant tirar endavant aquest projecte i amb moltes ganes i esperem que arribem a construir-ne un de ben maco.
Doncs un moment, un dia de Sant Jordi com avui, per venir a passar ja per aquí, per la plaça Verònica, de la Verònica, al carrer Avinyó, doncs venir a passejar per aquí i celebrar-ho la gent del barri amb tots nosaltres, que això torna a ser ja per nosaltres.
I tant, mica en mica anem reconquerint el nostre espai.
Home, ja ens tocava i em sembla que bé, tenim un ajuntament sensible amb aquests temes i per tant tenim molta sort. La feina que ens ha costat que hi siguin, l'ajuntament, aquesta gent sensible cap a nosaltres, ens ha costat una feina, però finalment hi són i finalment això és una mostra més doncs, que això, que torna a ser per nosaltres.
Molt bé, Enric, moltíssimes gràcies i vinga, fins
bon Sant Jordi per tothom.
Bon Sant Jordi.
Adéu. Gràcies. Que bé, que bé. Pugem.
I ara, hola, ara hem aconseguit que no només se senti per la ràdio, sinó que també se sent per aquests altaveus. I estem al Nalbursí, davant, a la plaça de la Verònica, avui a Sant Jordi, Contrabanda està amatent, ha fet ha aconseguit algo que era molt necessari i és donar veu a aquesta reivindicació. I com nosaltres ja estem molt acostumats a fer ràdio, també volem que s'acostumi la gent a fer ràdio i en aquest cas la Tània Gras, que és una entitat que s'ha adherit a la plataforma del Bursí i que representa Drapart, per dir-ho així, però també és veïna, entrevistarà a Tiziana Altamiranda, que és una fotògrafa que viu en el barri. I res més, endavant.
Hola. Hola.
Hola, Tania, i moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies, Jordi. A veure com ens sortim amb aquesta entrevista.
A veure.
Tiziana, tu te conozco hace muchos años del barrio. Cuéntame tu vinculación aquí con el gótico.
Bueno, esto es con el gótico. Tengo un enamoramiento de más de 15 años y haber vivido acá también 15 años y desarrollarme como profesional también a partir de las imágenes que encontré en el barrio que me enamoraron y me dieron una fuente de trabajo de ingresos. ¿No?
Cuéntanos un poco de tu trabajo, porque yo sé que tú sobre todo fotografías los grafitis, si no me equivoco, del barrio, ¿no?
Grafitis y también por el tiempo la transformación que fue viviendo todo esto, ¿no? Cómo fue pasando de ser del barrio realmente o del pueblo a ser un parque temático, ¿no? También,
claro. ¿No?
Donde la gente que estamos viviendo acá o somos parte de esto, dejamos de ser importantes o pasar en un segundo plano, ¿no?
Sí, porque tú crees que esta transformación se ha reflejado en las imágenes del barrio, en las paredes de esta de este...
Sí, en las paredes, en los edificios, en la gente, en el cambio de perfil,
sí,
digámosle, ¿no?
Porque tú también te has tenido que ir del barrio, ¿no?
Sí, claro. Yo me tuve que ir, no solo de mi galería, que era mi lugar de ingresos, de trabajo, de inspiración, que estaba en Plaza Trajiners. Acto seguido, al año y medio, también me sacaron de mi casa. Todo esto comprado por inversores extranjeros, el edificio entero, con los habitantes adentro, que vos sabías, no sé si sabés el término con los que nos llaman los habitantes que estamos dentro de los edificios,
¿no?
cuando un inversor lo compra. A la hora de venderse se dice, te vendo el inmueble con cucarachas.
No me digas.
Sí, señora. Así es como nos nombran a nosotros los que somos los... Cuando compran un hábitat, una habitacha o una vivienda con inquilinos. Somos cucarachas, ¿no?
Qué fuerte.
Después hay que hacer el tratamiento con las cucarachas, que significa abogados, moving, insistir, hasta que te sacan. Y bueno, a empezar otra vez en otros lugares, ¿no?
El edificio donde vivías ahora, que ¿sabes lo que hay ahora ahí?
No, está totalmente cerrado. Todos los vecinos estamos fuera y lo que se está esperando, me imagino que están esperando los permisos de obra para poder arrancar con el nuevo proyecto, obviamente para pisos turísticos o para gente con un nivel de ingresos mucho más altos que los que estábamos acá antes, ¿no?
Claro.
Porque dudo mucho que esto se reforme para después volvernos lo a alquilar a nosotros.
Desgraciadamente parece que no es la tendencia.
No,
y El proyecto del Bursí, recuperar este edificio para el barrio, ¿crees que es una buena iniciativa?
Me parece una buenísima iniciativa, pero también me parece buena cuando se le ve el lado inteligente de poder proponer algo donde podamos convivir tanto los que vivíamos acá como con los turistas. Porque esta es la realidad de este punto de la ciudad, ¿no? No pasa lo mismo seguramente en Santa Coloma. Uh-huh. Pero acá en el Gótico tenemos que intentar poder utilizar este recurso que es el turista para poder darle un valor y un sentido también y una manera de sostener un proyecto como mantener un edificio como este para el barrio, me parece.
Muchas gracias.
De nada, y muchas gracias por invitarme, y bueno, el barrio para el barrio, y muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Aprenda a vivir. aprenda a vivir. Esa guitarrita, aprenda a vivir. Aprenda a sufrir. Mi mano me lleva. Te quiero decir que la vida enseña. Me acuerdo de ti. Se hace de luz el camino, dándole un sentido a vivir a este castigo. Tan 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 tan. Quiero volverte a tener, pasar ratitos contigo y saber lo que viene después, sin saber lo que viene después. Quiero volverte a tener, pasar ratitos contigo y saber lo que viene después, sin saber lo que viene después. Quiero volverte a tener. Pasar ratitos contigo y saber lo que viene después, sin saber lo que viene después. Quiero volverte a tener, pasar ratitos contigo y saber lo que viene después, sin saber lo que viene después. Aprenda a vivir, hey. Aprenda a vivir. So. Oh sí, es una mica de música para la gente presente. Inteligente o demente, para que lo goces, es tararara, tarara. ¡Aplausos! Y aplaudo yo mismo. ¡Muy amables!
Toma la noche, sé que van a noche, brilla la noche.
sale la luz, sale la chachara, chara. Para ver hoy claramente cómo viven los humanos y la gente, muchas luchas cotidianas que no se entienden. Y de repente, un regusto del sabor intransigente, y esas cosas que hacen casa en casa en fuerte. Bajado para verte, en el monte bajado, sale la luz, sale la luz, sale la chachara, chara. Sale la luz, sale la luz, sale la chachara, chara. Para ver hoy claramente cómo viven los humanos y la gente, muchas luchas cotidianas sin ofertes. Soy el incauto, un regusto del sabor intransigente y un sinfín de sensaciones que hacen fuerte que del monte he bajado para verte. Vamos por sí, es buen me. Esto no es una reivindicación, baile. Tararara, tararara, tararara. Sandarandaranda. Tararara. Sale la luz, sale la luz, sale la tararara, tararara. Tararara. So. El monte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ruido aquí. Si alguien quiere colaborar para la causa mía propia, dicha de la música y tal, no me lo gastaré en droga. Muchas gracias.
Contrabanda FM, emetem en directe des del Bursí. Disculpeu si el so no és fantàstic, però fem el que podem.
Seguir, 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 segu
vida contigo. Y si me voy, baila conmigo. Cuando no estoy, baila conmigo. Gracias por contar con soy el Guiri de Barcelona. Internacional. Para que no conces. Y si me voy, baila conmigo. Cuando no estoy, baila conmigo. Y si me voy, baila conmigo. Cuando no estoy, baila conmigo. So. Y si me voy, baila conmigo. Cuando no estoy, baila conmigo. ¡Tú! Muchas gracias.
Òscar Elguiri en directe des del Bursí i Contrabanda FM. I ara sí, ens diuen que passem...
Ja vinc a col·laborar a la funda. A la fundia.
La fundia, aquí tenim els músics que porten col·laborant des de les 11:30 aquest acte en el Bursí. Estem amatent a Contrabanda FM. Avui no ens podeu trucar perquè estem al carrer, però sí que ens podeu veure, la ràdio que es pot veure quan vulgueu. Apropeu-vos al Bursí, a la plaça Verònica, és a dir, al carrer Avinyó, just darrere de la plaça El Tripi. I seguim amb les entrevistes aquí. Tenim un modelo de que han dejado a un servidor professor Bacterio de Pringado, Tequi, encargándose de la continuïtat. Després tenim el Jaroni del Peso de la Luz, que bàsicament es dedica a departir con la gente i nos deja aquí a que la vecindat se autogestione los micrófonos. Així que està bé, perquè normalment per parlar per la ràdio estem nosaltres, així que passamos los micros a las vecinas, ¿no? Aquí tenim per aquí ara la taula.
La Blanca, veïna del Gòtic.
Jo sóc la Marga, de l'Associació del Temple del Gòtic, de músics i artistes d'aquí del barri.
I aquí tenim una forastera, que em sembla de la Barceloneta.
Sí, jo sóc la Galapín, veïna de la Barceloneta i regidora del districte, de moment.
Molt bé, saquemos les atxes.
Bon dia. Bueno, aquí les veïnes, tenim a la regidora del districte, asseguda aquí al costat, a la taula de ràdio Contrabanda. Bueno, Gala, primer de tot volem donar les gràcies per venir a veure que estem aquí gestant. I bueno, què et sembla, primer de tot, què et sembla l'ambient que has trobat aquí ara al carrer, que no hem posat les roses ni res, però hem posat unes boniques màquines d'escriure.
Home, jo crec que en general que el dia de Sant Jordi és dels més bonics que hi ha a la ciutat i que això, si aprofitem per reivindicar espais que fa temps que han de ser pel veïnat i que han de ser pel barri, doncs afegim al dia de Sant Jordi una necessitat.
Has estat per aquí i has vist una mica com ho estem organitzant, què és el que hi ha aquí darrere, coneixes perfectament quin ha sigut tot el procés que s'ha fet, no? Parla'ns una mica de l'edifici, en quin punt està, què és el que es pot fer, què és el que podem aportar nosaltres des de la plataforma i vosaltres en quin punt esteu en aquest moment.
Jo crec que vosaltres gairebé ho sabeu millor que jo, no? Però és un edifici que fa molt de temps que està buit, que era de la Generalitat, però jo crec que cap administració hem de tenir edificis buits a les nostres ciutats o al territori. L'Ajuntament ho va adquirir aquest desembre dins d'aquest pacte, no?, de comprar edificis a la Generalitat perquè ells destinessin els diners de la compra a fer la línia 9 del metro que ha d'arribar fins la Marina. Aquest edifici que, bo, tots ho hem viscut o bé des de l'Ajuntament o com a veïns, el fet que es volia fer el Museu del Woody Allen, no?, que la gent es volia vendre justament per capitalitzar i demés. quan va haver la possibilitat de que això fos de l'Ajuntament, això la gent de la plataforma també ho sap, clar, van sortir molts projectes diversos dins de l'Ajuntament que podien ubicar-se aquí, perquè tothom es vol ubicar al centre, però també la plataforma el que ens deia, jo crec que amb molta raó, és el Gòtic és el barri que més veïns perd, el Gòtic és un dels barris que té menys equipaments pels veïns, de fet tenim un centre cívic que funciona molt bé, però que també dona molt de servei a la ciutat i no tenim res més, no? I a més, hem d'aprofitar que tenim una plataforma que està reivindicant el bocí per generar arrelament i per generar un projecte. Llavors, ara mateix l'acord intern que tenim, que també vam anunciar, no? Era aquí és un equipament prou gran i per tant no podem cedir-ho només als veïns perquè també el Gòtic té d'altres necessitats, però sí que veiem tots molt clar que havia de poder albergar també algun equipament territorial i per tant l'acord que hi ha és que aquí anirà la Biblioteca Andreu Nin i es compaginarà amb un equipament veïnal. Ara mateix estem fent el recompte dels metres, no? Perquè l'Ajuntament a vegades també canvia i llavors en principi eren 3.000 metres, ara estem mirant els planols i demés i tenim una visita pendent amb els veïns per poder veure l'edifici per dins, que de fet jo també tinc moltes ganes de veure l'edifici per dins perquè tant de temps parlant del bocí i poder entrar a tocar-lo i a veure-ho també et fa una idea, t'ajuda a fer-te una idea de què és el que vols ubicar a dins.
Amb això que estàs dient, diríem que l'aposta de la Biblioteca Andreu Nin és una aposta ferma.
Sí, la Biblioteca Andreu Nin està ara mateix ubicada a la Rambla, ho coneixeu? De fet, l'Ajuntament paga un lloguer per el lloc on està ubicat la biblioteca, un lloguer amb diners públics, és a dir, amb diners de tothom. I a més, la pròpia biblioteca et diu, home, estar dins del Gòtic ens ajudaria molt més a arribar a tots els veïns, perquè aquí se'ns confon amb la universitat, no? No acabem de tenir referència, una referencialitat clara entre els veïns. I jo crec que aquesta vinculació d'equipament veïnal i biblioteca, no? Que són com els dels equipaments que tenim més territorialitzats, pot ser una bona combinació, perquè a més també des de la plataforma el que havíeu dit era que volíeu que el projecte veïnal tingués un caire cultural, no? I per tant el mix crec que és positiu.
En què passa ara? Ja és de l'Ajuntament, ja està comprat i s'han de fer unes reformes. Quins són els passos ara? Quant de temps trigarà això? Perquè la gent ja veu aquest lloc com un lloc amb moltes oportunitats per poder treballar, que és molt necessari pel barri. Explica'ns una mica des del punt de vista de l'administració com s'aniran donant passes, com s'anirà continuant amb tot això.
Vale, si veieu que m'enrotllo, m'ho dieu. Quant de temps trigarem en tenir el bocí? Amb això no em comprometo perquè una de les coses que he après en aquests 2 anys és que els calendaris de l'administració sempre canvien i allò que tu penses que estarà per demà està per la setmana següent i hi ha coses que s'avancen. Llavors, sí que la qüestió és, com vam comentar a l'última reunió en la plataforma, no? És posar-nos a treballar. Llavors, ara s'està mirant a nivell tècnic això, quina disposició té, quants metres quadrats efectivament té i de més. Tenim aquesta visita. La qüestió és començar a fer el que s'anomena funcional, no? Que es diu, bueno, pues ha d'haver una sala d'actes, ha d'haver una sala per la biblioteca, ha d'haver un molt grosso modo, per dir-ho d'alguna manera, per poder començar a encarregar el projecte de rehabilitació, que això té uns tempos de contractació, de licitació, que té sentit, és una, bueno, això és una llei estatal que regula quin és el procediment d'una contractació pública i que en principi es fa per garantir que el procés es fa bé. Però que vol dir que és lent, no? De fet estem preveient que puguem començar les obres a final de 2018 o principis del 19, vull dir, per aquests tempos justament. Hem de treballar també aquest funcional amb els veïns i amb la biblioteca i mentre, com que el bocí està dins de l'àmbit del Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud, des del Pla de Barris hem de poder fer acompanyament a la plataforma, que era el que ens havia demanat, no? Per acabar de perfilar i de dibuixar, diguem-ne, el projecte del que és el que ha de ser l'espai veïnal. Jo crec que aquí el repte, també per la composició del bocí, serà com trobem bé aquest encaix, aquests espais comuns entre la biblioteca i l'espai veïnal, no? O sigui, quins han de ser aquests espais comuns, que de fet jo crec que els hem de poder fer servir perquè hi hagi gent que va a l'espai veïnal que conegui la biblioteca i al revés, no? Que hi hagi gent que va a la biblioteca que s'arreli a l'espai veïnal. I ja per acabar, crec que, bueno, això més per experiència prèvia veïnal, no? Quan tu ja saps que podràs comptar amb un espai, això et dona molta més canxa per poder créixer en base social, no? I poder adreçar-te als veïns a dir, ei, ei, veniu que això serà una realitat i per tant engresqueu-vos en el projecte, i quan més ampli sigui, no? Això crec que també és positiu.
Els veïns i la plataforma estem molt contents, diríem, estem contents de que això aquí, bueno, això que has dit, que la biblioteca és una aposta ferma, que vingui un espai d'un dels pocs que tenim totalment públics a la ciutat de Barcelona. El que passa que això que has comentat, les obres començaran a final del 18 o del 19, per què a quins terminis tan llargs? I a més ja et pregunto, com que t'agrada parlar també a tu i ser clara, això no és un risc per a aquest edifici, pel projecte que volem tirar endavant aquí?
Jo crec que no, sí. És el que comentava abans. La llei que estableix com es fan els contractes públics, que ha de ser per concurs, no? O sigui, tu has de publicar les obres i s'han de presentar diverses empreses i llavors hi ha uns criteris pels quals tu adjudiques aquest concurs, dona uns terminis. Ara no me'ls sé de memòria, però és, tu el publiques, trigues tant en resoldre el concurs, després es triga tant en començar a fer les obres, i abans d'això hem de redactar el projecte. O sigui, això que comentava el funcional, que també ha de passar per uns filtres, no? per unes comprovacions de que el projecte està bé. I llavors, això té uns tempos establerts legalment que fa que no es puguin excusar, per dir-ho d'alguna forma. Dit això, que era una de les coses que vam tenir en aquest procés, és el fet de que al principi no sabia, quan els veïns ens reclamaven en l'edifici, ho veiem poc probable perquè no sabíem d'on treure els diners per fer la rehabilitació, no? Que està calculada en 3,5 milions, 4 milions, i no sabíem d'on poder treure-ho perquè no era una inversió que estigués prevista a l'inici de mandat, perquè l'edifici encara no era nostre. Llavors, ara que hem trobat els diners, no? Que hem vist d'on podíem treure, de, bueno, deixem de fer això, d'aquí agafem una mica, tal. Si tu comences les obres, aquest pressupost ja el tens compromès, per dir-ho d'alguna manera, i en el moment en què comences a fer el projecte també tens el projecte compromès, el que ha d'anar en allà. De fet, a mi ara, sincerament, el que més em preocupa és això, és com, quins espais generem, que això a l'administració li costa molt treballar amb ell en fora. Això crec que ho heu vist tothom, i ho hem vist des de fora i ho veiem també des de dins. Llavors, quins espais creem per treballar conjuntament biblioteques i plataforma i districte, no? Perquè efectivament això sigui un projecte comú i no sigui que biblioteca s'imagina el seu espai, els veïns s'imaginen el seu espai i després són dos espais que no dialoguen, per dir-ho. Per mi, la meva preocupació és més aquesta que no que es pugui tirar enrere el fet que hi vagi la biblioteca i l'espai veïnal.
Totalment d'acord. Si hem de treballar conjuntament, també el que ens preguntem des de la plataforma és, mentrestant, esperant aquests terminis que s'han de complir, òbviament, les licitacions, no podrien començar a fer coses? No es podria començar a treballar d'una manera gradual? És a dir, no esperar a tenir tota l'obra, sinó començar a tenir ja alguns espais per anar creixent, diguéssim, de baix cap amunt, o sigui, amb les associacions, amb els veïns, amb les necessitats, començar a fer coses. S'ha previst aquesta possibilitat?
En realitat, o sigui, a mi em sembla, vull dir, que el sentit comú diu, ostres, pues, tio, si tenim les claus, no? Obrim i almenys les assemblees les fem allà, toques, no? I com pots fer tallers i demés. Aquí la qüestió és que com que l'edifici és municipal, ha de complir amb totes les normatives, ara mateix no ho fa i per tant nosaltres no podem cedir-ho perquè es faci servir mentre no compleixi la normativa, perquè la responsabilitat és de l'Ajuntament. Igual, amb les obres és igual si tu les falsifiques, no? Si les fas per fases o no, sinó perquè el període de contractació i de concurs públic és el mateix. O sigui, jo li puc contractar una empresa i puc dir-li, no, mira, faràs un tros de l'obra el 2020, un tros al 2021, un tros al 2024, però mentre faig la contractació, el temps és el mateix. O sigui, o jo li puc dir, no, comences l'obra i l'acabes. I el que jo trigo en contractar, en adjudicar aquesta obra, o sigui, el que triguem com a administració, és el mateix. I per tant, aquest temps d'espera, per dir-ho d'alguna manera, és el que no es pot excusar. Que ja sé, per això deia abans que els tempos de l'administració pública són infinits.
Bé, bueno, no sé si això és una mica, no vull dir alarmant, però clar, això podríem dir que entre els dos anys de licitació, o sigui, de que comencin les obres, més quant de temps poden durar aquestes obres? Perquè jo crec que aquest edifici que ja porta des del 2009 tancat, que alguns veïns hem entrat perquè ens ha obert la patrimoni de la Generalitat.
Heu entrat vosaltres, jo no, eh? Bueno, l'heu vist vosaltres abans que jo.
Clar, potser entre tots hauríem de mirar, no?, si es poden agilitzar aquests terminis, perquè aquí estarem, si no, 5 anys més, igual, potser sense poder gaudir.
Clar, sí, jo, ja saps que el que no m'agrada és enganyar-vos, no? Llavors no, prometre però... coses que no... Tal, que això ho hem dit des del principi. O sigui, els tempos de concurs i de començar les obres no es poden excusar. Això són uns tempos que estan estipulats per la llei i que el que, o sigui, el que jo crec que sí que hem de poder veure, sense comprometre, és, bueno, pues fem aquesta visita, no? Si es vol fer alguna activitat al carrer, si això pot anar acompanyat de que els veïns que vinguin puguin entrar a veure-ho. Això hem de poder veure si és viable, no? Justament per materialitzar, o sigui, perquè la gent conegui. Dit això, no sé, amb el que hem fet amb el grup motor del procés que hem fet pel Teatre Arnau, no? És dir, bueno, pues fem l'Arnau itinerant. També és un altre procés, és diferent com s'ha fet el procés del Teatre Arnau. Però fins que tinguem l'Arnau acabat, que trigarà una estoneta llarga, perquè a més l'Arnau sí que té problemes estructurals, que el Bocí per sort no, i per tant això vol dir que no s'haurien d'allargar les obres més del que establim quan tinguem el projecte. Mentrestant, l'Arnau anirà, o sigui, el grup motor de l'Arnau anirà fent coses que tenen a veure amb el projecte que després hi haurà l'Arnau, no? a la resta de la ciutat. O sigui, és això que anomenem el remit itinerant. En tot cas, jo crec que sí que és important que tinguem present o que tinguem el relat, sobretot de cara als veïns, en el sentit d'engrescar-los, de dir, ostres, hi ha un edifici que fa anys que els que vivim al districte passem, el veiem buit, no? Han sortit diferents propostes i diferents rumors, bueno, diferent rumorologia, no? Perquè efectivament hi havia la proposta de fer el Museu de Woody Allen. Ara estem segurs de que serà pel, sí, de que serà per la ciutat i que serà pel barri. Llavors, això, jo, bueno, això és més experiència personal i vosaltres fareu el que considereu. Però sí que crec que des del moviment veïnal és important reivindicar les victòries que es tenen, perquè llavors és quan la gent ve que té sentit mobilitzar-se, i en aquest sentit jo ho visc com una victòria veïnal, és a dir, per molt que dins de l'Ajuntament a mi m'hagués semblat, o a alguna persona de l'equip de govern l'hagués semblat que això havia de ser un equipament veïnal, si no hi hagués hagut reivindicació, si no hi hagués hagut plataforma, si no hi hagués hagut veïns que volien que això sigués pel barri, que estaven reivindicant l'edifici, l'edifici mai no hagués sigut un espai veïnal i segurament el que tindríem ara seria l'anunci d'un equipament de ciutat amb poca connexió amb el territori. Per tant, jo crec que sí que és important que els veïns reivindiquen aquesta victòria com a pròpia. Evidentment, amb la vostra sobirania i feu el que considereu, però és com, jo almenys ho visc així, no com dir... Sí, no crec que això sigui una victòria de l'Ajuntament, sinó que crec que és una victòria dels veïns.
Bueno, ens has d'entendre que clar, la gent ja vol començar a fer coses, és així, no? Vull dir, i l'embrancida que tenim ara, no? De que s'ha aconseguit, de que a més és tan necessari, pensem que, bueno, tenint en compte...
Estem molt contentes, no?
Mesures de seguretat i tot el que vulguis, pensem que l'espai és suficientment gran com per exemple, alguna part habilitar-la per fer coses. No sé, és algo que plantegem, no? Que potser es podria fer.
També és que el que no pot dir la regidora és que l'ocupeu, que és l'altra solució, perquè mentre entre licitacions i no sé què, d'aquí que comencin, no sé, es va
ocupar. I tampoc ho podeu dir davant de la regidora.
Tampoc.
Quina regidora?
No t'ho direm, no. Bueno, gràcies, Gala.
Jo volia preguntar també, no només a la Gala, sinó també a les veïnes i veïns, es parla d'equipament veïnal, quin tipus d'equipament veïnal? Perquè hi ha diferents models, m'imagino... No, és una pregunta més per a idees que hi hagi, perquè imagino que no hi ha un projecte ferm, però moltes vegades hi ha la queixa, no sé, hi ha diferents models, centre cívic, a vegades estan contratats... En què consisteix un equipament veïnal?
Els integrants de la plataforma justament estan en això... La grandesa de la plataforma és que som gent molt diversa, ideològicament, de formació, de tot, i justament això pensem que és el que ens fa grans, i ara s'està treballant, intentarem definir quins són els espais que considerem que són imprescindibles. Volem que sigui pel que s'ha parlat a la plataforma, suposo que estic parlant en nom de tots, volem que sigui el més públic i accessible possible. No volem que sigui un altre centre cívic, tal com estan concebuts. I també estaríem encantats que Radio Contrabanda formés part del Bursi.
també aprofitem el moment per convocar a les associacions i als veïns a que participin i a que vinguin a fer propostes, perquè és un projecte que està en marxa, és un projecte que s'ha de nodrir, òbviament, del teixit social del gòtic. I que tothom té de venir i té de participar i té de fer la seva proposta. Està oberta a la nostra pàgina web una enquesta perquè la gent participi, les associacions portin idees i s'està treballant el projecte entre tots.
Diguem aquesta adreça, que potser algú que ens està sentint por ahí i no té ocasió de venir avui a la plaça Verònica.
Mira, la gala se'l sap. Recuperem el Borsí.
No, elborsipelbarri.wordpress.com.
Elborsipelbarri.wordpress.com.
Perfecte. Perquè participeu tots.
No sé si voleu afegir alguna cosa de més.
Gala.
No, com que tu preguntaves, a banda de que m'he fet molta gràcia això de que es tirin els trastos a ràdio que a altra banda, que efectivament un dels compromisos que nosaltres tenim amb els veïns és el fet de que el règim de gestió serà un altre, no, depenent també de la força i la proposta que hi hagi, i per tant també convidar la gent a que sumi. I jo el que havia entès, això, efectivament, cal concretar el projecte, però des d'un primer moment el que s'havia plantejat, que també em semblava adient, era que fos un projecte que tingués també un caire cultural, no?, que serveix com per aglutinar i per generar realment el gòtic, però que tingués un caire cultural que crec que combina molt bé amb la idea de biblioteca i que lliga també amb la història del Bocí, que havia sigut l'escola d'arts i oficis, no?, i de fet hi ha hagut gent també que havia estat treballant o de profe o que havia sigut alumne de l'escola que ens ha contactat dient, ostres, doncs jo vull poder contactar amb la plataforma perquè em fa molta il·lusió, no?, poder tornar a l'espai. Per tant, bueno, us els anem derivant, no sé si arriben o no, però crec que això també, aquest vincle amb la memòria del que havia sigut el Borsí, també és positiu.
Gràcies, Gala, per puntualitzar coses que nosaltres, que no som expertes en el medi, se'ns escapen. Bueno, gràcies, no sé, Marga. Sí.
Moltes gràcies per participar i per tenir aquesta entrevista amb nosaltres i per explicar-nos ben directament tot com va.
Bé, gràcies a vosaltres per la lluita. Seguim.
Doncs gràcies, aquí seguim a Contrabanda FM. Recordeu que si ens esteu veient i sentint aquí a la plaça, doncs també s'està matent al 91.4 i a www.contrabanda.org, i si ens esteu sentint per la ràdio, doncs que sapigueu que una horeta més encara estarem per aquí a la plaça Verònica, al carrer Avinyó. Una mica de música i no sé si hi ha més actuacions en directe, no sé què ve, només el programa, però de moment posem música. Doncs ja ens hem aclarit una mica quin és el programa en l'estoneta que ens quedarà encara d'emissió. I bé, recordem que estem a Contrabanda FM 91.4, que per cert, si teniu més ganes de Contrabanda FM, doncs altres companyes estan a una paradeta a la Rambla, just davant del carrer Escudellers. I de moment doncs, seguim aquí amb entrevistes i en aquest cas amb un tema que afecta el barri però afecta molts més llocs. I és una problemàtica que anem veient en els darrers temps, com més casos, més vegades, doncs els jutjats i l'Estat actuar per coartar la nostra llibertat d'expressió, que en el nostre cas de contrabanda és un dels leitmotivs que ens fa dur endavant aquest projecte. I per això tenim aquí un company, tenim un company i una companya de la plataforma Noi Carem que ens explicaran en què consisteix aquest organitzar-se per intentar defensar la llibertat d'expressió. Bon dia.
Bon dia i bona dia.
Buenas.
Explica-nos una mica, no sé si comença per explicar si no callarem, o explicar una mica quins són els fets que han precipitat que es formi una plataforma d'aquest tipus.
Doncs començarem una mica per qui som com a plataforma. Som un col·lectiu de... Bueno, som un col·lectiu divers de l'Ateneu Nou Barris, per exemple, la Torna, l'ESMAC, que és el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, de GutGut, que és una promotora de projectes artístics, entre d'altres, i ciutadans de diversos àmbits, que ens hem ajuntat perquè bueno, estem amoïnats per la situació que tenim actualment, en què la música està sent perseguida, diguem-ne, no? A partir del cas Valtònic o del cas del César Strawberry, entre d'altres, ens hem posat davant d'unes penes, no, de, bueno, unes condemnes de presó que són desproporcionades pels casos en concret. Tot això és per atacar l'estatus quo i en realitat ens sembla que hem de dir alguna cosa perquè en principi això és un atac contra la democràcia i contra els drets fonamentals.
En tot cas, estaríem parlant de persones, músics en aquest cas, que s'han trobat en condemnes fermes per haver exercit la llibertat d'expressió, és a dir, per haver dit determinades coses que un jutge i una certa legislació diu que és un delicte i que no es poden dir.
Exacte, això, i també casos com el de Cassandra, que per fer servir l'humor negre a través de xarxes socials ha estat condemnada a presó també, no? Llavors, no és només la música, és tot, perquè ens pensem que la música és una cosa de músics i resulta que això ens afecta absolutament a tots, a totes les ciutadanes.
Mm-hmm. Llavors, explica-nos una mica com es constitueix aquest col·lectiu i com pretén lluitar contra aquesta situació.
Bueno, nosaltres en principi volem fer una feina, bueno, volem donar visibilitat a la situació i també que la gent, bueno, es sensibilitzi amb el tema. Per això hem organitzat un esdeveniment que tindrà lloc el dia 21 de maig al Parc Gran Sol del barri de Llefià de Badalona. Alguns com Guanyem Badalona, etc., també són plataformes que estan darrere i farem molts concerts. Que ara el meu company l'Adriano de l'ESMAC bueno, dirà alguns, no podem dir tots perquè encara no tenim el cartell tancat. Al llarg de la setmana vinent farem tota una campanya també de crowdfunding per captar fons, perquè el que necessitem és pagar les despeses del concert en què treballaran tots els artistes i tothom, treballarem de gratuït, i el que volem és crear un fons econòmic per poder pagar part de les despeses del Valtònic. Mm-hmm. I també si hi arribem a poder pagar també altres casos o fer altres projectes de visibilitat del problema.
O tenir una caixa de resistència.
Una caixa de resistència, bàsicament és això.
Mm-hmm. Doncs tornem a aquest concert. Quin dia és ara exactament?
El 21 de maig a Badalona, al Parc Gran Sol. Serà al llarg de tot el dia, hi haurà també una paella popular, etc.
Molt bé. ¿Y qué detalles sabemos de momento que podemos anunciar de los contenidos de este festival? Porque eso no es un concierto, es un festival, por lo que decís.
Sí, la idea principal es que sea el primero de muchos y que dure todo este día, que acoja a todos los públicos, que acoja todos los estilos de música, que vengan grupos de todo tipo y generar un escudo de defensa de la libertad de expresión. Con todo tipo de músicas, todo tipo de actos y que vengan gente de todas las edades. Tenemos confirmados a Albert Pla, Che Sudaka, a Maika Makovsky, Carne Cruda, Javier Gallego, entre muchos otros. La idea es que sea el primero de muchos, ya te digo. Entonces creo que vendrán muchos más conciertos, muchos más actos, muchos más grupos. Y que no solo se centre en la música, sino que vengan periodistas, políticos, activistas, todo tipo de colectivos.
Mm-hmm. Pues molt bé, repartim aquesta cita el 21 de maig, dintre d'un mes, que és un dissabte, suposo, diumenge?
És un diumenge.
Diumenge 21 de maig.
Sí, volíem fer una crida més des d'aquí perquè necessitem mà d'obra, necessitem persones que ens ajudin a posar cerveses a la barra, a servir paelles, si farem torns d'una o dues hores, però necessitem col·lectius que ens ajudin en això, perquè nosaltres vull dir, estem saturats i no som tants en el fons com per poder aconseguir com per 4.000 persones. Per tant, necessitem aquestes persones que ens ajudin. Qualsevol persona que estigui interessada que ens enviï un correu a nocallarembarcelona@gmail.com, nocallarembarcelona@gmail.com, o que ens contacti a través del nostre Twitter de No Callarem, i nosaltres ens posarem en contacte amb ells. Això d'una banda, d'una altra banda, també que tinguin en compte el crowdfunding, que ja serem la setmana vinent amb Goteo, i bueno, que estiguin al cas i tindran una sèrie de regals, com ja sabeu, a partir del crowdfunding, però que ens puguin recolzar en aquest projecte que creiem que és molt necessari.
Molt bé, llavors tenim una causa, tenim una data i un esdeveniment per començar a donar a conèixer aquesta causa. I ens has donat una adreça on contactar, també aquesta idea del crowdfunding. Si hi ha gent que estigui interessada a implicar-se més enllà de sumar-se al col·lectiu, com esteu funcionant?
Ens envien un correu electrònic, un missatge a través de Twitter, nosaltres contactarem amb ells i segons el que vulguin, puguin o els vingui de gust fer, segur que trobarem algun lloc per ells o per elles.
Molt bé. Doncs no sé si hi ha alguna cosa, no sé si voleu explicar una mica algun dels casos en concret per aprofitar, per difondre, ja que estem aquí a la ràdio.
Sí, el caso Valtonyc es muy reciente, aunque sus canciones son mucho más antiguas. Y si te lees La Condena, por ejemplo, pues hay frases muy concretas que no tienen nada que ver con el enaltecimiento del terrorismo, ni con la violencia, ni con nada, ¿no? Es un lenguaje propio del hip hop, del rap, que viene ocurriendo desde hace 40 años. Por tanto, no tiene ningún sentido estas condenas, ¿no? Entonces, si generamos un escudo de defensa con todo tipo de artistas que estén apoyando ese tipo de canciones y de expresión y de todo tipo de formas de arte, creo que bueno, no nos encontraremos con este tipo de condenas. Uh-huh. Y de aquí en adelante, ¿no?
¿Vosotros juzgáis que ha habido un cambio, digamos, en este sentido, o es que arrastramos unas leyes de una manera de actuar de los jueces? Lo digo por el tema este del, por ejemplo, el habitual enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo, en ciertos contextos que parecía que estaban muy delimitados, por ejemplo, en su momento al País Vasco, vemos que ahora se está dando en más lugares y que sin que haya ninguna banda armada que esté actuando en el Estado español, las mismas leyes se siguen aplicando una y otra vez. ¿Cómo valoráis esto? ¿Creéis que es algo nuevo? ¿Creéis que...?
Bueno, algo nou relativament. Això, hi ha una cosa que és la llei Mordassa, que tothom coneix, etc., però hi ha també l'Audiència Nacional, que hi ha darrere, que es va crear en el seu moment per jutjar casos de terrorisme d'ETA, com que ETA està desarticulada, no té una altra feina i una altra cosa que fer que perseguir tuiteros i raperos. Per tant, això, nosaltres el que volem és, primer, que s'elimini la llei Mordassa absolutament i totes les seves conseqüències amb caràcter retroactiu, i segon, eliminar l'Audiència Nacional. Això ja no té sentit a hores d'ara i és una eina de repressió absolutament que no es pot consentir en un país democràtic en el segle XXI.
Ens ha de venir a Mallorca, no?, explicar una mica aquestes articulacions. Doncs moltes gràcies, no sé si voleu afegir res més.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, no res més, si qualsevol cosa que ens contactin.
Exacte, i el mateix us diem al revés, ja sabeu que les ràdios lliures, doncs en això portem 25, 30
sabem,
i 35
sí.
anys lluitant per la llibertat Arrabona. D'expressió i que estem justament com a canal per superar aquestes barreres mediàtiques que moltes vegades es troben aquest tipus de casos.
Genial, gràcies pel suport.
Gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, seguim aquí a la plaça Verònica, al davant del Bursí, d'aquest equipament que fa una estona ens explicaven que aviat serà veïnal. I ara em sembla que sí que tindrem una actuació, us deixem una mica de música i ara tornem. Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Yeah, yeah, brr. You know what's up, nigga, you know what's up, nigga, you know what's up, nigga. Machine, bitch, Derringer, we back at it again, boy. Back at it again, boy. You know this shit easy, you know, to us. Griselda. We getting money, nigga. Look, my neck on slick wick, bitch. Yeah, I'm the ruler. Watch this blue and rock the Mueller watch that I just copped from jeweler. See it, nigga.
but I come from the bottom. I'm straight up out the sewer, drug dealer, chopper shooter, pot consumer. I've been through a lot. I'm just a cognac drinker, nigga, a Glock user, top remover. And yes, that baby tech, it got the cooler. Them hollow tips, they get the poppin' through ya. Take my shooters out to eat. The waitress bringin' lobsters to us. Like I said, fuck your covers and your list. Long as that rollie bust down, looking disgusting on my wrist. Plus I'm lugging the fifth out in public with the blick. My shooter close, he can't wait to start bugging with the stick. Might catch me in L.A. smoking Dutchess with my bitch. Came a long way from trap kitchens fluffing up with bread. Look at me now, I bet the mother sucker sick. They stung.
Y en el declive de un mundo frenético. esquizofrénico. Pequeño Caribe, suenan los pelicanos, se ven los teléfonos, salen trasatlánticos que vienen de lejos para conquistar. Pequeño Caribe, arbolillos de mi alrededor, que a veces os miro y otras no, pimientos del padrón, unos pican, otros no. Muchísimas gracias. Una otra entrevista, parece ser.
Óscar El Guiri, desde la Plaza Verónica, aquí al... a davant del Bursí. Seguim amb l'emissió de Contrabanda FM, aquí en directe, dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, passant... Quina hora és? Tinc dos ordinadors i cadascun em marca una hora diferent. Són gairebé dos quarts de dues i seguim emetent en directe al 91.4, contrabanda.org, i si baixeu al carrer, que fa un dia estupendo, pues aquí ens trobareu, al carrer Vinyó. I seguim amb les entrevistes. Per cert, que ho estic pensant tota l'estona i mai ho he dit. A part de gràcies als músics que estan tocant, gràcies al tècnic que ens hem estat aquí intercanviant cables per aconseguir que la música surti per la FM i que les entrevistes de la ràdio es puguin sentir aquí a la plaça. Moltes gràcies.
Gràcies.
Aquí tenim ara.
Ara, moltes gràcies. Ara tenim amb nosaltres el senyor Alfred Bosch, president del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. I estem molt contents de que hagis volgut passar per aquí a la festa del Bursí. I ets veí del barri també, ens costa, que ets veí del Gòtic.
I, a veure, pots apropar-te una mica més al micro, sí, sisplau?
Des de la plataforma estem molt contents de que finalment, gràcies a la sensibilitat d'aquest ajuntament, hem pogut aconseguir una part d'aquest edifici per als veïns, per poder fer usos com a veïns, perquè tota l'activitat que es facin aquí reverteixi al barri, un barri que està molt deteriorat degut a la gran gentrificació que patim, i és, des del nostre punt de vista, és una manera de revertir aquests efectes negatius que té la gentrificació en el barri, de poder fer xarxa veïnal, de poder cohesionar-nos una miqueta i intentar millorar la qualitat de vida dels veïns. Quina és la teva opinió sobre el teu... Què n'esperaríeu o quines esperances en teniu de cara a l'ús d'aquest edifici?
Bé, pel que fa al Bursí, doncs, que sigui pels veïns. Els veïns l'han reivindicat, els veïns l'han aconseguit i ha de ser pels veïns. No? Per tant, aquí que se'ns expliqui, jo diguéssim, vinc més aviat com a veí, i com a dir, la meva opinió és que això ha de ser útil perquè hi ha poques instal·lacions aquí al Gòtic on puguin venir els joves, on s'hi puguin fer activitats, la gent gran, tothom que tingui uns espais oberts, un centre de barri. Necessitem un centre de barri. Jo crec que estaria bé que fos això i potser alguna altra cosa, però això com a mínim. No? I aprofito també per dir que a veure si a través del Bursí i de tot el que esteu fent i de la plataforma que heu aconseguit que això fos pel barri i de totes les altres associacions i entitats, a veure si aconseguim aturar aquest procés que jo diria que és més preocupant fins i tot que la gentrificació. La gentrificació ja fa dècades que la vivim. Ara el problema és que es pot acabar buidant. És a dir, que ni rics ni pobres, que ens quedem sense veïns. I això és el que no podem permetre. I això depèn en bona part dels veïns. També de l'Ajuntament, vull dir, aquí diguéssim, hi ha algú que porta els dos barrets, doncs haig d'estar a les dues bandes defensant que tingui vida, que el barri tingui vida. Jo crec que això és el principal. I res, molt content que m'hagueu convidat i que estigueu aquí fent, organitzant això a la plaça de la Verònica, que és un nom preciós, a més.
Què opines? Quin ús li podria donar, a part de que sabem que hi haurà la biblioteca, que tenir una biblioteca aquí enmig, en el lloc molt emblemàtic del barri, i això també facilitarà que nens de l'escola vinguin a la biblioteca, fer xarxa, que quan siguin grans i segueixi la trobada amb les amb els altres veïnat. Quin ús també penses que podria tenir així que pogués crear xarxa veïnal aquest edifici?
La biblioteca és importantíssima. A més, esclar, ara la teníem, no? La biblioteca Andreu Nin, que la teníem a la Rambla, i la Rambla, que ens l'estimem molt, però potser no la utilitzem ni la freqüentem tant com caldria, ens queda un pèl a la perifèria, no? I sembla que de vegades doncs, renunciem a fer-la nostra. No ho hem de fer, no ho hem de permetre, però vaja, és igual. La qüestió és que si ve aquí estarà just enmig del gòtic i per tant jo crec que estarà en una situació excel·lent perquè la gent, els estudiants sobretot, puguin venir aquí i utilitzar-la. I després jo crec que, home, que aquí d'alguna manera hi hagués un centre perquè hi puguin venir les entitats, els veïns, les associacions, no? Perquè s'hi puguin fer activitats per la gent gran, pels infants, per la gent jove. Jo crec que el que li hem de donar, bàsicament, jo tampoc voldria entrar en detalls, perquè crec que això s'ha de discutir i ho acabarem decidint entre tots, però jo crec que aquí el que se li ha de donar és vida. Necessitem, el gòtic el que necessitem sobretot és vida, vida, persones, veïns, no? Això és el que més ens cal. Per tant, apretem per aquí i lluitem perquè aquest sigui un barri viu. És la prioritat absoluta, crec, en aquests moments.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per la teva aportació i fins un altre dia.
Gràcies.
Fins un altre.
Gràcies. Out! Out in the street.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Necesito contar que lo dices sin más.
O sea, me acerco todo el rato. La movida sería cuando grito un poco apartado, perdón, porque luego me acerco para susurrar.
Ja, que, ja veieu que estem aquí de prova de so, estem posant musiqueta mentrestant, perquè és interessant, però... Lo que... Ah, estamos saliendo fuera. Ah, aquí vamos a hacer una entrevista. I és que me tienen aquí encadenado al micro i no me entero de lo que ocurre fuera. Molt bé, doncs passem a veure... Ui, no s'està haciendo un acople fantástico per casualitat, perquè no sabia que estava mal aire. Vale. Bueno, vamos a hacer la ruleta radiofónica, perquè jo estic aquí assegut i no sé quién viene ni quién, però per sort... Per sort, el veïnat del Gòtic s'organitza molt bé i també amb els micròfons.
Hola.
Ui, de fet tenim aquí un excontrabandista, no?
Sí, sí. Jo sóc ex... Bueno, fa molts anys que estava a la ràdio i ara, mira, a vegades poso una mica de veu a coses que es fan aquí al carrer. Vam fer una reivindicació de la plaça Reial ja fa uns anys, el 2015, crec.
Sí, crec recordar que sí.
I allà bueno, era una mica per reivindicar la plaça pels veïns i mira com ha acabat. Si passeu avui ja veureu que maca que està aquesta plaça.
Dir, és que, tal com ho has dit, dic, si algú veu veurà que està maca, però igual algú ens està sentint i es pensa que mira que desastre, tot de gent en la calle, quan podria haver una terrassa fantàstica llena de turistes pagant la quota, l'impuesto, la taxa turística.
Sí, 60 cèntims per cada taula, mira, ens farem rics. Doncs tenim aquí l'Eugeni Casanova, que és un escriptor i que ens parlarà de coses ben diferents. Ell ha escrit recentment un llibre sobre els gitanos catalans de França i ens pot explicar la història que ha pogut trobar a França.
Doncs... Sí, hem descobert unes desenes de milers de gitanos que parlen català i que són a França des de finals del segle XVIII, s'han escampat per bona part de França, i això evidentment aporta a part de nous catalans o nous parlants del català un parell de dialectes nous que no coneixíem. Els gitanos parlen un català específic, ells diuen que parlen gitano, i per tant tenim tot un món encara per descobrir de desenes de milers de persones escampades per bona part de França.
I quines coses has trobat així que t'hagin cridat l'atenció? Com...
Home, aquest de fet és el primer llibre, Els gitanos catalans de França, que s'endinsa en l'univers dels gitanos catalans. Com he sentit algun comentari aquests últims dies, ara coneixem bé els gitanos de França, els gitanos catalans de França, i continuem sense conèixer els gitanos catalans de Catalunya. Una mica, aquest és el llibre que ens endinsa en la gitanologia en llengua catalana, perquè a part de l'existència de tot aquest col·lectiu, doncs es descriu la llengua, com parlen, però també els costums, la sociologia, la música, els noms, les tradicions, etcètera, etcètera. És a dir, que ara per primera vegada, per exemple, sabem que la tradició dels gitanos catalans quan hi ha un difunt és cremar les possessions del mort. És un costum que aquí a Catalunya s'ha perdut, hi ha molt poca memòria, s'ha perdut fa més de 100 anys, però que els gitanos catalans de la diàspora a França doncs continuen practicant. I com això, tantes altres coses, per exemple, encendre ciris als morts per Tots Sants, que aquí també s'havia fet i s'ha perdut, i tota una sèrie de costums doncs, que allà han conservat perquè són una societat, diguéssim, que més tancada i una miqueta més arcaica que els gitanos d'aquí.
Quan parlem de gitanos catalans a França, no estem parlant només de la Catalunya Nord, del Rosselló?
No, justament la Catalunya Nord queda fora. És normal que els gitanos de la Catalunya Nord parlin català perquè és la llengua del país.
Exacte.
No, estem parlant de poblacions de gitanos fins a la ratlla de Bèlgica. Per exemple, a Montpellier n'hi ha uns 5.000, poca broma, perquè això ens demostra que a Montpellier hi ha més catalanoparlants que, per exemple, a Alacant. Trobem que a l'àrea de Bordeus n'hi ha uns 6.000, a Carcassona n'hi ha 2.500, a Nice n'hi ha 1.500, n'hi ha a Grenoble, n'hi ha a París, n'hi ha a Angulema... Jo n'he localitzat fins a 160 poblacions escampades per tot França.
Molt bé, doncs crec que amb aquest petit relat tenim, doncs, com es diu?
El títol del llibre és Els gitanos catalans de França, llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora.
I es pot trobar avui aquí a...
Evidentment, és publicat a Pagès Edicions i es pot llegir com una novel·la.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Eugeni, i gràcies per estar aquí al Bursí compartint doncs, cultura i
carrer.
Tradicions.
Cultura, tradició i carrer.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies. Estava repetint cançó. Hola. Hola. Estem...
Hola.
Estem aquí amb un guiri molt peculiar. Perquè tu no ets guiri, tu ets de Barcelona.
Soc de Barcelona, sí.
I què fas amb aquest nom artístic?
Aquest nom artístic me'l van posar fa uns quants anys a un grup que estava tocant, que es diuen Desmascarades. Deien, Desmascarades, un grup de teatre i rumba punk.
I l'has adoptat i segueixes fent servir aquest àlies, no? I estàs fent música a tot arreu.
Bueno, sí, a tot arreu, sí. Si me'n criden, vaig, i si no em criden, també vaig, a tot arreu.
I tens l'autonomia d'agafar la teva guitarra i posar-te... allà al carrer, allà on vegis que no hi ha perill que et confisquin l'instrument?
Bueno, normalment no, un instrument no és un Kalàshnikov i llavors no t'han de treure res, no? Però passa que a Barcelona hi ha un problema, sobretot al casc antic i a aquest barri, no? El problema és que sembla ser que ser músic al carrer o guanyar-se la vida tocant música al carrer o anar a tocar a les terrasses o fer alguna activitat musical és un delicte i treuen instruments o no sé i decomissen, no? Instruments que sembla que són perillosos com Kalàshnikov, no? Que tenen un almacén ahí d'instruments.
Realment tenim un debat pendent perquè la contaminació sonora és un fet.
però primer hauríem de començar amb els motors.
Clar,
i després podríem llançar galledes d'aigua per balcó, perquè l'únic que em preocupa és si algú està vivint aquí i ha treballat tota la nit, pues avui li estem donant la festa.
Bueno, és que clar, això és molt... a la ciutat s'han de conviure moltes ritmes diferents. El que viu de nit, el que viu de dia, el que treballa de nit, el que treballa de dia... És difícil això combinar-ho, perquè sí. Clar, també si tu vols estar a l'epicentre del meollo, diguem-ne, on fan soroll i vols viure com en un temple budista, igual és un poc difícil, no? I clar, també s'ha de veure la realitat, no? I si també et queixes perquè fan música i no et queixes perquè passen camions que fan més soroll, més contaminant,
per exemple,
i això està bé vist, o sigui, perseguir els músics i veure un malament que fan soroll amb la guitarreta o amb el que sigui de música i no està tan perseguido fer soroll amb el motor.
I com tu saps molt bé, l'anacronisme màxim és que hi han clips, hi han videoclips de l'Ajuntament venent la ciutat on surten músics de carrer.
Sí,
quan aquests músics, si es posen a fer això que diu el videoclip, estan confiscats i multats. O sigui,
efectivament, aquest...
És un reclam que al mateix temps és un fals reclam.
És un fals reclam. És de postal com és Barcelona, com ha sigut sempre, i com pareix ser que vol seguir sent, o no ho sé, però és una mica doble moral aquesta, no? T'ensenyo la cultura... Perquè jo conec aquells que surten al vídeo, que bailen tango aquí al carrer i tal, han sigut milions de vegades multats, li s'han tregut a l'amplificador. I clar, i també és difícil perquè hi ha una línia complicada de també separar, no? El que està fent diguem-ne, ser indigent o ser... artista de carrer, o hi ha una línia difícil, no? Perquè sembla que és el mateix paquete,
clar.
No? Que com es traten com autèntics delinqüents, com autèntics indigentes.
Com si tots estiguéssiu tocant l'acordió, los pajaritos...
Sí, una i altra vegada, que tenen el seu dret, no? Perquè si toquen els pajaritos, pues bueno, també estan fent... Cosa que ni ens pregunten o que no ens agraden als ciutadans, no? Es fan sense preguntar, igual no ens agrada i es fan, no?
I en tot cas, potser el que ens hauríem de preguntar és, diguéssim, no, hem parlat, no, de clar, la convivència, del soroll, que algú li pot molestar, però sembla que realment el criteri que té en aquest cas la Guàrdia Urbana, que és qui executa això, anomenem-la també, no? Que no és que caiguen que els instruments desapareixen, sinó que hi ha uns senyors uniformados i armados que tenen per ofici fer això, no és el seu criteri. Com estaves dient, doncs es tracta d'una qüestió de tenir permís, de qui té diners i qui no té diners per accedir a uns espais, etcètera, etcètera, no? Perquè hi ha moltes altres activitats d'aquesta ciutat, sense anar més lluny, doncs no sé fins a què arriben, però hi ha uns quants barris, diguéssim, del voltant del port on se senten les sirenes dels creuers. I això mai ningú s'ha plantejat mai, per no parlar de la contaminació, però si parlem de soroll,
clar.
I això mai és un problema. El problema és qui no té diners, qui no té capacitat d'influència per aconseguir un permís per fer no sé què. O sigui que no és un problema de convivència, no ens enganyem. Potser una altra solució seria que autogestionéssim aquesta convivència,
però altra...
tot passa per senyors uniformats.
Clar, un altre problema d'això és que tampoc hi ha una comunicació directa amb els que fem aquesta activitat i tampoc hi ha uns... no volen escoltar o no sé. I clar, això és difícil. Ni si no la preguntes a les persones que estan fent, s'han posat punts de música on igual no és el millor lloc on posar els punts de música, tampoc ens han preguntat on posar els punts de música. No han fet com 3 o 4 mòdicament posats així, al tuntun, sense preguntar i diguem, vale, ja està, no? Com és una mica, sí, Barcelona ciutat cultural, però una mica de postal i d'escaparate, perquè no tampoc està preguntat ni està fet unes reunions, però ni qualsevol, o sigui, ni des que està Ada Colau, que diguem-ne, va ser una open, o sigui, com de que bien, no? I no sé, no és per criticar, perquè estem...
Com que no?
Hi ha un grup de persones que estem amb el discurs, no? Parlant amb ells, amb gent de l'Ajuntament, per això, per demanar uns permisos per tocar al carrer, perquè no ens treguin els instruments, per exemple, no? I també està la convivència humana de les persones, no? Jo com músic també sé quan molesto, quan no molesto, on vaig, on no vaig, les hores que puc tocar, les hores que no puc tocar, saps? I quiero decir, la Guàrdia Urbana és implacable, té aquesta llei i ells tampoc ho apliquen amb ambició humana de dir, bueno, tu és que estàs molestant o tu estàs tocant molt tal, no, és com hi ha aquesta llei i la a rajatabla. Sembla que els interessi posar multes, sembla que els interessi treure els instruments i que la ciutat sigui un cementiri on ells facin el que vulguin sense que les persones individuals, jo que he nascut a aquesta ciutat, crec que tinc el dret de fer el que vulgui també i de fer el que vulgui a la meva ciutat, no? I sense demanar demasiados permisos, perquè no estic fent res. Aviam, quan jo toco al carrer, el que m'ho guanyo jo, perquè la gent m'ho dona voluntàriament amb la sonrisa perquè vol. O sigui, m'ho estic currant. I què passa? El meu treball no val i el d'un guàrdia urbano, que el seu treball és anar amb la moto perseguint-nos, aquest treball sí que va i té la seva nòmina, és pagat, és legal, està tot bé. Ells s'hi valen i les persones individuals, diguem-ne, ciutadans de la ciutat, no valem res. És un agravi xungo i no sé, perdona, que hablo un montón.
No, m'encanta que l'entrevistat s'entrevisti a si mateix. Clar, clar.
És triple personalitat.
És genial, no? Sí. Fa una
reflexió interna.
Una reflexió. Sabem i hem entrevistat també a Contrabanda els que reivindiquen que no és just assignar places d'espai públic a músics perquè s'està privatitzant l'espai públic i aquestes associacions no tots els músics poden entrar. Amb la qual cosa hi ha un agravi doble de que si tu no has arribat quan ja s'ho han muntat els altres, tu arribes i dius, no, és que no tenim lloc al centre per tu.
Bueno,
o
també,
t'has de posar la cua.
O també assenyalar, no, que és una vegada un joc que fa moltes vegades l'administració, que és dir, en lloc de gestionar pues una ciutat, vamos a poner, no sé si fantàstica i no sé què, el que et fan és limitar algú i això sí, aquesta escassedat artificial de dir teniu tres punts en tot el barri, això sí, us ho gestioneu vosaltres
i
us poneix a la grenya.
Us barallou. El que em sembla trist, no? Jo nascut a Barcelona i tal, encara no m'agrada els privilegis, no? Però fan proves i tal, fa anys vaig estar amb això de música del carrer i tal, i ara no tinc el carnet, i per fer-me el carnet és una pel·lícula, no t'ho fan fàcil, diguem-ne, de coño, es quiño, jo nací en Barcelona, tengo 38 años, tiene que ser fácil, dame un puto carnet, i ja està, saps? No, és com, són traves, no? I això a mi em fa una mica de mala sangre.
Sí, i fa mandra, fa fàstic, fa com sentir-te... Sí. Amb una trituradora burocràtica per qualsevol cosa has de demanar permís, aquest permís no t'ho dona la gent, t'ho dona uns que tenen la feina assegurada,
que són una extensió de l'Ajuntament que si
que
fan el que ells...
que tenen un poder, perquè aquí no parlem de Barcelona decideix això, no, l'Ajuntament versus els ciutadans i dius, clar. Home, s'han creat una entitat que jo tinc que barallar-me amb ella,
una
jo tinc que demanar-li permís.
Hermètica a la qual fa la col·laboració amb l'Ajuntament, diguem-ne, sense posar-li molts interrogants ni moltes traves a l'Ajuntament, diguem-ne sí a tot, perquè suposo que tindran subvenció o alguna cosa. Jo he estat aquesta, els músics de carrer i del metro i tal, i després, diguem-ne, si tu ets d'una associació, es suposa que has de tindre algun benefici, algú, no? Pues allò és, bueno, tu et fas soci i ves els dilluns a treure tora per tocar els punts i tal, i a que siguis el primer de treure tora als millors llocs, perquè hi ha millors llocs que altres,
clar,
no? I diguem-ne, no hi ha molta coacció entre la gent del propi col·lectiu, perquè no es fomenta això, i és com una mica a veure qui corre més competició.
Companys,
tenim un músic esperant.
Sí, no, dejamos de hablar de la ley del silencio y dejamos que pase la música.
¡Yupi!
Viva la música.
Muchas gracias, Óscar El Guiri. ¿Dónde si nosotros o la Guardia Urbana queremos ir a buscarte, dónde te encontramos?
Por ejemplo, me podéis encontrar en muchos bares, que me gustan los bares, y después me podéis encontrar en las redes sociales, en YouTube, El Guiri, El Guiri de Barcelona. El Guiri Barcelona, o por Facebook, Óscar Guiri, Ahora me he puesto internacional, pero es de Barcelona. Lo que pasa es que ahora el Facebook no me deja cambiarlo hasta un rato, ¿no? Y ya no hablo más de Facebook. Muchas gracias. Viva el Rizos, también viva la música.
Gracias,
moltes gràcies per invitar-me.
Aquí ja sabeu, Contrabanda FM, donant veu a la gent del barri, als músics, i deixem pas a el Rizos. El Rizos, ¿te llamas, compañero?
Rizos, sí.
Vale, pues pasamos la emisión.
El Rínxols.
El Rínxols.
El Rínxols.
Contrabanda FM, aquí seguim.
Bona tarda. Bueno, soy Rizos, el Rínxols. Bueno, esta canción se la voy a dedicar a mi abuelo que murió aquí en la Modelo en el año 37. Va por ti, abuelo.
Condenado a muerte, en el juicio la gente se motiva al verme. No me ven tan mal. Al fin y al cabo a todos la vida se nos va por igual. Todavía en la sala el calor me aplatana y no te puedo mirar porque estoy aturdido y necesito hablar ante todos vosotros. Necesito contar que lo hice sin más, porque el sol me abrumaba, porque el sol me rayaba como en esta sala, lo que me lleva a pensar en esta sensación de principio de curso. Yo ya sé lo que quiero, que me llegue el dinero sin buscar el dinero, que me vista entero y me acaricie en el pelo. Yo soy un señor vestido de joven y no me sienta tan mal. Parezco joven, pero soy un chaval más sabio que tu padre. No me sienta tan mal, parezco joven. Cada vez que un amigo me dice algo nuevo, lo veo como no veía el momento de decirte lo siento. Aclárate que no tengo tiempo, me decías, loco como una broma, era libre como una paloma. El mar y la goma, el asfalto arde, miraba las paredes de una casa grande y vuelta a juicio deseando que llegue el final. Esperando la muerte, respirando la vida que me lleva a pensar en esa sensación de principio de curso. Y ya sé lo que quiero, que me llegue el dinero sin buscar el dinero, que me vista entero y me acaricie en el pelo. Ya soy un señor vestido de joven y no me sienta tan mal. Parezco joven, pero soy un chaval más sabio que tu padre. No me sienta tan mal, parezco joven.
Gracias. Señor joven. Señor joven. Va por vosotros. El día de San Jordi y bueno, aquí nos hemos juntado para reivindicar que esto sea para nosotros, para la gente del barrio. Yo me acabo de mudar aquí, pero bueno, me considero del barrio también. Bueno, esta canción tiene el ritmo de la rumba. La rumba es de aquí, ¿verdad? Yo soy navarro, entonces esto es una rumba navarra. Adaptación.
Ser el primero, tampoco tengo ganas de acabar en el agujero. La vida es hermosa, no me compré rosas. Regálame una planta que te cojas de una roca. He visto muchos más recién nacidos que difuntos. Hermano, vamos para la disco. La coca mala no me salvará de Jesucristo. Me acordaré de él en cuanto cumpla con mis hijos. Tus ojos son bonitos porque tienen tu mirada. Tus ojos son bonitos porque tienen tu mirada. Tus ojos son bonitos porque tienen tu mirada. Tus ojos son bonitos porque tienen.
es 23. Es un número que está muy bien.
Tus ojos son bonitos porque tienen tu mirada. Tus ojos son bonitos porque tienen tu mirada. Tus ojos son bonitos porque tienen tu mirada. Tus ojos son bonitos porque tienen tu mirada.
Yeah. Esto es una fusión, rumba catalana, rumba navarra. Lo próximo es la jota catalana. Esto hay que hacerlo. De Iruña, sí. En mi pueblo... ¿Qué dices, tío? El vino riojano, en el fondo, es como el navarro. Es igual... Es la misma tierra y la misma bodega, tío. Si mucho vino navarro se vende como riojano porque se vende mejor, pero el vino es que es así. Es verdad, ¿no? O sea, muchas bodegas navarras lo venden como riojano porque se vende mejor, pero es el mismo vino. Bueno, esta canción es una depresión feliz.
Six in the morning. Oh, oh, six in the morning. Oh. Un año después, lo primero que me dices, vengo de hacer todo lo que quiero. Que si no voy abierto con la vida, voy a tener que probar todo el SIDA. Me vas a enseñar tu casa con piscina, un gran salón y cocina con vistas. Yo no sé nadar, pero flota en tu piscina. Yo no sé nadar, pero flota en tu piscina. Sex in the morning. Oh, oh, sex in the morning. Te voy a decir lo que pienso de tu vida. Sigue la línea marcada por tus guías. Tienes que hacer todo lo que digan, porque si no, no tendrás la salida. Si no te tragas las mentiras, no podrás ver dónde está la salida. Si no te tragas la saliva, no morderás la manzana prohibida. Sex in the morning. Oh, oh, sex in the morning. Oh. Con cadena y chaqueta. Elegante en tu fiesta. Sex in the morning.
Thank you. Un poquillo. ¿Quieres cantar una conmigo? Pero es que esa no me la sé, tío. Yo el mainstream... Aprende.
Esto es el camarón.
Mira, yo de camarón me sé...
Sobre el tiempo flotando.
Pero no llego arriba.
Estem aquí en directe intentant capear la música en directo, con espontáneo.
Esto es de un disco que cambió la música en España. Bueno, sí. Realmente el disco...
Ya tengo.
Es innovador. Luego la música tampoco cambió tanto, pero bueno.
Vamos. Camarón de la isla.
Arrastre.
Oye, que alucina.
No sé, la otra parte.
Qué pena. Pero me he hecho volando voy, no volando sé. Vengo.
Veneno no sé.
Por el camino yo me entretengo.
Otro no me sé. Ya, tío, no me sé. Un aplauso.
Hola.
Voy a tocar un par de temas más y os dejo con la entrevista, ¿vale? Vamos a tocar una adaptación de una canción de Robin Hood de Walt Disney. ¿La guitarra no suena? ¿Suena?
Robin Hood y Little John paseaban por el bosque, riendo de las bromas que solían los dos decir. ¡Qué alegría, amigos! ¡A qué día tan feliz! Yo no he venido para darte consejos. Ahora tú no digas que me salga de esto. Ahora tú no digas que no tengo remedio. Mientras ando voy mirando muy lejos, caminando a la sombra de los setos. Voy muy tranquilo. Ha llegado mi momento. No tengo ninguna gana de discutir hoy. Ayer te dije que lo siento y lo lamento. Yo no he venido para darte consejos. Ahora tú no digas que me salga de esto. Ahora tú no digas que no tengo remedio. Mientras ando voy mirando muy lejos. Robin Hood y Little John paseaban por el bosque, riendo de las bromas que solían los dos decir. ¡Qué alegría, amigos! ¡A qué día más feliz! ¡Estoy mintiendo para sobrevivir! ¡No tengo ninguna gana de discutir! Consejos. Ahora tú no digas que no tengo remedio. Ahora tú no digas que me salga de esto. Mientras ando voy mirando muy lejos. En el planeta solo hay dos personas y ni se odian ni se conocen. Yo conozco a una, te suele saludar. Yo conozco a una, me la llevo al altar.
Robin Hood. Era birra.
El Rizos en directo a Contrabanda FM, amatent avui dia 23 des de la plaça de Verònica, al barri del Gòtic.
Me despido, gracias por tenerme a tocar. Aquesta escola és nostra. Yeah.
Esta canción se llama Shamir. Decirlo en muchos idiomas. Buenos días, ¿qué te pasa? Me han dicho que aquí pasa un pájaro volando y me escupe francés. Bonjour, ça m'énerve. Hay tres idiomas en este cuarto. El primero muy físico entre tú y yo. El segundo es el francés. El tercero no me acuerdo porque no lo hablo muy bien. Los dos jugamos a apuntar por la mirilla. Me fumo un cigarro, sento en mi silla. Tú ves un animal muerto, comido por otro animal, no tiene sentimiento. Se sufre con actitud, descorchando la botella en la plenitud. ¿Te has fijado tú? El que te apoya y te sonríe, luego es un hijo de puta que se cree una estrella cine. Y yo escribo para alguien como tú, fumando de la hierba que fumas tú y bebiendo manzanilla, comiendo un salmonejo, menuda maravilla. Los dos jugamos a apuntar por la mirilla. Me fumo un cigarro, sento en mi silla. Los dos jugamos a apuntar por la mirilla. Me fumo un cigarro, senta en mi silla. Moltes gràcies per tenir-me a tocar. Un placer.
Doncs fins aquí l'actuació del Rizos en aquesta missió especial que estem fent avui dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi. I ara sí, tornem a la plaça perquè estem a la ràdio, estem a la plaça. Recordeu, a la plaça Verònica, si us voleu apropar. Si us voleu apropar haureu de córrer molt, no sé quanta estona ens queda, però agradable passar-vos per aquí. Teniu les màquines d'escriure, que al final no ens han explicat que sí, que perquè hi ha unes màquines d'escriure aquí al carrer, però tenim també taulells d'escacs i altres jocs. I també doncs, al llarg de la tarda us podeu apropar a la Rambla, just davant del carrer Escudellers, on tenim la paradeta de Contrabanda FM, com tots els anys. I ara podem passar amb una entrevista, que com estamos jugando a la ruleta radiofònica, pues no sé quién vamos a entrevistar, però el veïnat s'autogestiona bé. Sí, sí, ja pots parlar.
Hola, bona tarda. Aquí estem amb en Jordi Domínguez Macizo, que és l'autor d'una novel·la que es diu Los chicos del parque. En Jordi Domínguez vivia a Barcelona i fa un temps que està treballant a Madrid i intentant escriure. I com avui és el dia del llibre, ha vingut a presentar la seva obra aquí a la llibreria Còmplices, que per qui no ho sàpiga és una llibreria especialitzada en temes gais i lèsbics. I passo a presentar-los, que ens parli ell de la seva obra. Bona tarda, Jordi. Com
Hola,
estàs?
Bona tarda. Molt bé.
Com estàs vivint el Sant Jordi?
Doncs molt bé, és el meu sant i és la primera vegada que estic presentant un llibre. Aquest és el meu debut. Sí, molt content. El millor regal.
Estupendo. Te l'ha editat l'editorial Carena, oi?
Sí, sí. És.
I avui has vingut a signar llibres aquí a Còmplices i després tornaràs a altres...
I ara me'n vaig cap a la caseta de Carena.
Va. Ens pots fer, sisplau, 5 cèntims del contingut de la teva obra? Es diu Los chicos del parque, sisplau.
Doncs és una novel·la negra, l'estructura clàssica, on hi ha un assassinat i s'ha d'arribar al final de la novel·la per saber qui ha sigut l'autor o els autors del crim.
Val. Pel que ens has dit, el fet de presentar-la Còmplices és que els personatges són
gais.
Són gais, no?
La majoria sí.
Molt bé. Et faré una observació i tu em respons. hi ha de la novel·la negra que tots coneixem i que ens agrada molt. Jo no recordo haver llegit gaires amb una temàtica o que els personatges siguin gais. Què ens pots dir o què aporta, què creus tu que aporta a la problemàtica del món gai i a la literatura en concret?
Bueno, aporta que volia fugir una mica dels estereotips, perquè normalment a ficció els personatges gais són molt còmics i molt locals, com es diu, o molt dramàtics i molt tràgics, gent que no s'accepta a la societat, sempre està el tema del sida, i volia retratar personatges més forts i en un gènere menys acostumat per a aquest tipus de personatges.
Seria com una manera de normalitzar les diferents opcions sexuals que hi ha a la vida?
Bueno, és una manera de dir a la gent que pel fet de ser gay un no és més sensible, ni sap escoltar, ni està tot el dia parlant de moda i de música.
Molt bé. Llavors, perquè els lectors i les lectores s'engresquin, què els diries tu? Què té d'interessant aquesta novel·la?
Això és la novel·la és molt interessant perquè ahonda en el tema de la passió humana per tenir una vida de doble capa. Sempre tenim secrets, un lado oscuro.
L'ombra, que diríem, no?
És una cosa de la natura humana, no? I jo crec que tot això atrau tant en homes com a dones. És molt atractiu perquè tots tenim secrets.
Per tant, no, els personatges no, literàriament no podem dir que són plans, sinó que són complexos.
No, donen molt de joc.
Donen molt de joc.
Dins i fora del parc.
I una altra cosa, ens acabes de dir que és la teva primera novel·la. I tens voluntat de continuar-ne escrivint?
Sí, ja he començat el segon.
Molt bé. Doncs...
Volia preguntar també... Parlava, bueno, no sé, veiem aquesta part de normalitzar doncs, el fet de la diversitat sexual, però també a la novel·la es reflexa, és a dir, el fet de que vivim en una societat que, tot i que va cap a una certa normalitat i viure una certa llibertat, segueix havent problemes, o sigui, segueix existint homofòbia, per dir-ho clar. Això està present o justament es tracta del contrari, de fugir, o sigui, d'explicar que tothom són gent i podem ser protagonistes d'una novel·la negra o d'un cuento de hadas, si fes falta?
Sí, més que homofòbia, el que retracta, diguéssim, el tema de fons és que qualsevol ésser humà té una predilecció pel diner, per les coses material, i que en una situació crítica tothom, perquè som animals, potser és capaç de cometre un crim o, bueno, o de fugir amb diners,
no
corrupció, etc. Que avui en dia és, bueno, ho estem veient als noticiaris, no? Que passa tant en dones com en homes i, bueno, hi ha diners que després davant del jutge mai sap ningú d'on surten i com han sigut les coses, no? Hi ha molt d'això, hi ha molta corrupció política, policial, el tema de la prostitució, les dues bandes. La prostitució amb la que jo estic d'acord, que és la gent que vol fer-ho perquè es vol dedicar a això, sembla bé, i després l'altra amb la que no hauria, bueno, mai estaré d'acord, que és quan hi ha una màfia enrere i, bueno, està explotant a homes, dones i sobretot menors.
Molt bé, bueno, això de la prostitució no hi entraré.
És una novel·la molt completa. No?
Molt
completa, molt completa.
Doncs esperem la comprarem, la llegirem.
I recordem el títol, per si algú es queda amb les ganes de llegir-lo.
Los chicos del parque.
I tu ets en Jordi...
Domínguez Macizo.
Molt bé, i estaràs signant...
Ara me'n vaig a la Rambla 27, a l'estand de Carena.
Molt bé. Doncs
l'editorial que li ha publicat. Moltes gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
Merci.
I esperem que em facis una molt aviat. Gràcies. Feliç dia de Sant Jordi.
Moltes gràcies. Vinga.
I gràcies també a les veïnes que s'animen a fer d'entrevistadores. Seguim amb música, Contrabanda FM. Encara tenim una estona d'estar aquí al carrer. I no sé si tenim més actuacions. Veu una guitarra en l'escenari. Si us voleu apropar, ja sabeu que estem aquí a la plaça Verònica, carrer Vinyó, just davant del Bursí, que esperem que ben aviat sigui un nou equipament pel barri. Thank you.
want me, but they won't admit. Thinking black on black, strange creature, how strange heaven is. From my body house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want of me. And I'll pull the shades so I won't see them seeing me. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found.
Bé, doncs seguim aquí amb la ruleta radiofònica de les entrevistes veïnals, en la qual les veïnes venen aquí, aconsegueixen un escriptor o una escriptora i li pregunten, li fan una entrevista, sense saber massa cosa tampoc, no? Pel que m'han dit.
Parleu-li al micro. Y otro de los cruces maravillosos que tiene la vida, me encuentro en esta plaza con una autora que no conozco. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas tardes. Me llamo Antonia Huertas. Y soy autora, he estado firmando, ahora estoy firmando de una novela que es un thriller cibernético, le han llamado así, que se titula Alter World.
Antonia, yo soy María. Cuéntame tu caso. ¿Cómo empezaste a escribir?
Escribir, llevo escribiendo desde toda la vida, pero escribir, no te diré profesionalmente, porque me dedico profesionalmente a otros asuntos, pero de una manera consistente, pues hace como unos 7-8 años.
¿Y qué buscas o qué te aporta la escritura? ¿Comunicar, investigar en ti misma? Cuéntame.
Sí, es una mezcla de todas estas cosas. Es una manera de poder estar con uno mismo, eso es una primera cosa, porque es una actividad que solamente puedes hacer, al menos en mi caso, hay gente que escribe a 4 manos, 6 manos, pues una actividad individual, y es una manera de poder hablar o indagar en aquellas cosas que es muy difícil expresar con palabras. Yo creo que la literatura nos permite decir lo que es indecible con frases normales, ¿no?
Genial. Y Antonia, ábrenos una ventana al mundo y cuéntanos un poquito sobre tu libro.
Alter World es un thriller, está dentro de los stands de la novela negra, pero yo creo que quiere decir, ahí digo más cosas de lo que aparentemente es un thriller, pero intento indagar en el mundo actual que vivimos, donde las identidades son múltiples, donde la gente estamos conectados a internet, tenemos avatares, las realidades virtuales se mezclan con las realidades de verdad, y el concepto mismo de realidad y de identidad ha quedado completamente cambiado desde que, sobre todo la gente que sí, que usa asiduamente la interconexión continua con el mundo, con otras personas. Entonces intento indagar esto. También se trata en el apartado más típico de novelas, los problemas, los delincuentes que están esperando el nuevo tipo de crimen que aparece con internet, pero en el fondo lo que a mí me gusta es indagar es qué pasa con la realidad. Por eso al final el título que decidimos ponerle al libro es Alter World, que es el mundo virtual que aparece en la novela.
¿Y en tu opinión en este mundo virtual hay más de falsedad o de fantasía, o está entre la falsedad y la fantasía?
Yo creo que la falsedad y la fantasía están más en el mundo real. El mundo virtual es un mundo mucho más claro. Y en la novela apareció, yo no lo había previsto, pero los personajes del mundo virtual, que son avatares del mundo real, al final resultan ser más humanos y más fiables que los del mundo real.
Porque en ese mundo cada uno puede ser quien quiera, incluso uno mismo.
Sí, en ese mundo tú puedes cambiar, puedes ser lo que quieras. Y realmente serlo.
Sí, en ese aspecto está más desnudo, más sincero.
Mucho más sincero, porque es un mundo donde las reglas de comportamiento habitual que nosotros tenemos que seguir, digamos, de las que estamos programados en un comportamiento determinado, en ese mundo esas reglas no existen. Hay otros programas, ¿no? Hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero no estas. Y eso permite subvertir una manera de funcionar y hacer y decir cosas que no las harías en el mundo real, con comillas.
Genial. Y tirando del hilo, ¿nos puedes hablar de otras publicaciones tuyas?
Bueno, he publicado solo esta novela. Yo he escrito, antes que esta novela, que ha salido Novela Negra por casualidad, lo que he escrito son relatos cortos, pero no los tengo publicados, y también poesía, que es, o sea, un poco, ya veis que me gusta indagar por estas. El relato corto, igual que esta novela que está en el límite de la ciencia ficción, me gusta más la ciencia ficción mucho, el relato corto te permite hablar de cosas de una manera como muy muy destilada, ir al grano del asunto. Eso a mí me gusta, igual que en la poesía también.
Y para disfrutar de estos relatos cortos o de tus poemas, ¿dónde podemos encontrarlos?
Bueno, estos no los tengo publicados.
¿Pero en algún blog, en algún Facebook?
No, tampoco.
Pero, son íntimos.
¿Sabes? Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Publicar es muy complicado. Y bueno, ahora que ya he conseguido entrar en este mundo y que he entendido y veo un poco por dónde va, voy a intentar publicar los relatos cortos y la poesía. Vamos a ver si tengo suerte.
O sea, que de momento tendremos que esperar,
sí.
Tendremos que empezar, bueno, por Afterworld.
Por Afterworld, sí.
¿Quieres contarnos algo más sobre este día de San Jordi? ¿Cómo lo estás viviendo?
Es un día maravilloso, a mí me encanta siempre, ¿no? Es un día que ver las calles de Barcelona llenas de gente, que se lanza a comprar libros y rosas y a estar feliz. Es una fiesta maravillosa.
¿Es tu primera vez?
El libro lo publiqué el 2015 y el año pasado sí que fue un año de mucha promoción. Como el tema de la ciberdelincuencia es muy novedoso y hay muy poco publicado sobre esta cuestión, pues me invitaron a muchísimos festivales de novela negra, ¿no? Fue un lanzamiento bastante, bastante, digamos, inesperado. Y este año, como estoy encerrada escribiendo, ha sido un poco más tranquilo. Pero en San Jordi,
que hay nuevos proyectos.
Sí, estoy en
¿Para
ello.
¿Cuándo?
Si todo va bien este año, a final de año, podría sacar otro libro con la misma editorial, si es que la editorial finalmente le gusta. Vamos, todo depende, ¿eh? Pero si todo va bien, a mí me gustaría seguir con la editorial Versátil. Estoy muy contenta con ellos y vamos a ver si podemos continuar con proyectos en común.
Pues mucha suerte con Afterworld y con los nuevos proyectos de este mundo y de los otros. Y yo voy a comprarme el libro ya.
Ah, pues muchísimas gracias. Lo están firmando en la librería Cómplices. Si
espero alguien... que me lo firmes tú.
Y estoy, voy para allá. Si quieres, vamos ahora.
Vamos.
Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Espera, espera. Antes de que me dejéis aquí solo, primero quiero que escojáis uno de estos libros. Valle Inclán. Vale. Entonces, ahora quiero que la que ha escogido el libro se lo dé a la otra. Y entonces, abráis por cualquier página. Vale. Entonces, ¿me lo pasáis? ¿Dónde ha caído? ¿Aquí? Vale. Esto es Blas de Otero. Muy bien. Y esto es Valle Inclán. Vale. Yo todavía tengo parte del bocadillo entre los dientes porque es hora de comer. Y llevamos aquí desde las 10 de la mañana sin parar, entre música, gente y todo lo que supone organizar una cosa así. Pero creo que hay que concluir este día de hoy pues con algo de literatura, no solo viva, como un espécimen vivo, escritor que viene, sino también recordando que somos un eslabón más, ¿no?, de una cadena, de un lenguaje, de una cultura. ¿Y quién como Ramón del Valle Inclán para darnos una lección de humor, astucia, finura, etcétera? Muchas cosas, ¿no?, que tiene este esperpéntico autor. Podéis dejar los micrófonos y iros a donde queráis, ¿eh? Esto se oye por la radio 91.4 de la FM, y si no, también por internet www.contrabanda.org. Me ha tocado la clave número 12 de Ramón Valle Inclán, clave lírica número 12, que se titula Sol de la tarde. Y es justo un momento muy adecuado, porque es este el sol que nos está acompañando. Sol de la tarde, hermoso patriarca del cielo, que la cima del monte besas como un abuelo, que va a morir la tarde, bella samaritana, te unge de aromas para resucitar mañana. Y a la sonrisa de la brisa, un laurel rosa, da como una oración su rosa más hermosa. Sol de la tarde, augusto sembrador, que el tesoro de la luz nos envías como un trigo de oro a la tierra, que tiembla bajo el sagrado vuelo de la vital simiente que aventas desde el cielo. Con tu brazo solemne que al infinito abarca, augusto emperador, hermoso patriarca, sol de la tarde, buen amigo de los viejos, aldeanos que dan a los mozos consejos y dirimen contiendas de riegos y forales sentados en los poyos que hay bajo los parrales, como jueces del tiempo en que jueces no había y era la tradición toda sabiduría. Esta clave lírica continúa. Yo no voy a continuar porque te puedes conseguir el libro. Es el día del libro y es el día de todos los escritores y de todos los lectores, todas las escritoras y todas las lectoras. Pero vamos a pasar a la siguiente cita. Hay gente que nos mira y esto es una cosa muy extraña. La radio no se mira, pero hoy la radio se vuelve visible. Hoy la radio está en la calle. Hoy hay un locutor borracho detrás de un micro y tú lo puedes ver y puedes hacer una foto incluso. Y ahora vamos a Blas de Otero. Blas de Otero, ¿preparados? Página 57, poesía con nombres, Alianza Alfaguara del año 1977. En aquella época se estaba cociendo una constitución que ahora no nos gusta nada a casi nadie. Bueno, la página 57 dice: fíjate una fuente.
Y la cita, porque eso antiguamente se estilaba, poner una cita al principio del poema o del capítulo. Y esta cita es de Antonio Machado, y es un poema que a mí me parece sublime. Es aquel de anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una no sé qué teoría, y hay un momento en que dice, di, ¿por qué acequia escondida, agua, vienes hasta mí? Esta es la cita que utiliza Blas de Otero para presentar este poema. Uf. Hay que respirar, ¿no?, en tiempo real. Figúrate una fuente en un valle verde balbuceando. Siempre lo mismo, siempre. Diferente. Frases fugitivas, corrientes. Es un espejo que anda. Una verdad que parece, mentira que no la escuchen, los que de verdad entienden de fuentes de poesía y de palabras corrientes. Esto es muy, muy fuerte, esto hay que volverlo a leer otra vez. Y hay que llamar a este joven que nos está mirando para que lo lea él. Usted, sí, usted. Eso es lo que permite la radio en la calle. De que ves a alguien y dices, usted que se ha girado, léanos por favor otra vez con su tono, con su voz, con su carisma.
Muy bien, vamos a leer este poema.
La fuente.
Figúrate una fuente en un valle verde, balbuceando siempre lo mismo, siempre diferente, frases fugitivas, corrientes. Es un espejo que anda, una verdad que parece mentira, que no la escuchen los que de verdad entienden, que fuentes de poesía y de palabras corrientes. Leeremos el siguiente, narración en el mar. Te voy a contar una historia del mar. El mar mueve las manos como tú cuando haces el amor. El mar amanece de espaldas como tú sobre mi pecho. El mar abriendo y cerrando los ojos, cegado por el sol. Pues lo primero que iba a decirte es, acerca de la otra tarde y tu chaqueta de lana azul, que a veces salpicaba la espuma, derramaba sobre las rompeolas y oprimías los labios o reías y gritabas, ¡en Jaén nos zambullimos, en el Guadalcubullón! Solo se oía el mar, las ramas, las olas, derramándose el lecuajo, el jadeo del agua ahogándose contra el rompeolas. Hiciste un gesto con la ceja, ¿vamos? Me da miedo. Y el cielo imitaba un jersey azul. Pa, 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 pa